Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, com tots els dissabtes, benvingut al Converses. Estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia d'Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
El Leandro Lamor, que és el director de l'Agència FE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
L'escriptor i periodista Daniel Arasa. Molt bona tarda, Daniel.
Bona tarda.
I el professor universitari i periodista, el senyor Joan Maria Claveguera. Molt bona tarda.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Gerard Figueres, que és secretari general de l'Esport. Figueres, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut a la cadena COPE Catalunya i Andorra. I inevitable preguntar-li un dissabte a 24 hores de Sant Jordi, 24 hores del clàssic de futbol, vostè que sap molt d'esport, Madrid-Barça, al Bernabéu, què n'espera?
Doncs que sigui un match apassionant i que
guanyi qui?
I que guanyi el Barça, no puc dir-ho d'una altra manera.
Serà complicat, perquè vull dir això, el Barça, després de lo de la Champions, en fi... tota la carn a la graella demà, eh?
Bueno, però si no, crec que aquest equip ha donat molt de sí i si les coses van com han d'anar, ells poden, diguem, no només guanyar el partit, sinó guanyar-lo còmodament i, per tant, doncs, seguir vius a la Lliga i qui sap, qui sap. Crec que hem de dipositar, diguem, confiança en aquest equip i en les seves possibilitats.
Clar, i encara tenim un altre equip gran a Catalunya, que és l'Espanyol, que també té les seves opcions d'anar a Europa, no?
I tant.
Cal apostar per aquest equip.
I que aquest any ho està fent molt i molt bé i que crec que també, diguem, en les properes temporades aquest canvi que ha fet el Real Club Deportiu Espanyol es notarà a bé.
Aviam, tot això, com deia, 24 hores del clàssic, diada de Sant Jordi, i també és un bon moment per preguntar-li com està la salut de l'esport català. Ho dic perquè no pas gaire teníem sobre la taula una problemàtica, un conflicte. Molts clubs es queixaven del que es diuen les inspeccions de la Seguretat Social, això que has de tenir els entrenadors, els monitors, els treballadors doncs assegurats, contractats. A dia d'avui, com està el tema? I el govern català, el govern de la Generalitat, què ha fet en aquesta qüestió? Perquè jo crec que en els clubs més modestos hi ha autèntic pànic en aquesta situació. Aviam.
És una situació que ha generat, i en el seu moment va generar pànic, perquè fixeu-vos, a Catalunya, amb una població de 7 milions i mig de ciutadans, tenim 18.000 entitats esportives. Això volen dir clubs esportius, federacions, consells esportius, i aquestes 18.000 entitats esportives doncs estan majoritàriament formades per voluntaris. Per tant, diguem, una manera de fer que identifica molt, doncs, el nostre com un país en el que la gent s'associa per fer cultura, per fer moltes activitats, però també per fer esport, i que és gràcies a aquesta associacionisme i aquest voluntarisme, doncs, que nosaltres som potents esportius a casa i a nivell internacional. Clar, quan hi ha algú, doncs, que sense interpretar massa bé, diguem, aquesta realitat, diguem, del voluntariat, el que fa és intentar, diguem, a través d'aquestes inspeccions anar a perjudicar, doncs, aquests clubs, en lloc de cercar una solució, doncs el que això va generar, diguem, ja fa 2-3 anys, jo diria, una mica de por, aquesta és la veritat, en alguns clubs no només por, sinó multes molt quantioses, i el que hem fet, doncs, nosaltres ha estat dialogar, en aquest cas, amb el govern de l'Estat, per fer entendre, diguem, que aquesta és una realitat, no amb un àmbit, amb una voluntat defraudadora de la hisenda pública, sinó que respon, diguem, a una manera que té d'organitzar-se el nostre sistema esportiu, i que, diguem, afortunadament, aquestes inspeccions, doncs, d'ofici varen parar. Dit això, no tenim el tema resolt. Hauríem encara, diguem, de trobar, doncs, de quina manera aquest diner de butxaca, aquestes compensacions, doncs, que en molts clubs de barri, de poble, doncs, ajuden perquè un voluntari, una família, un pare, un col·laborador, doncs, puguin acompanyar l'equip, puguin fer la neteja, diguem, de l'equipatge, etc., puguin ser retribuïts, doncs, d'aquesta manera, no? Com fan altres països, que és aquest diner de butxaca. Aquesta és una qüestió que vaig plantejar el mes de gener en el nou secretari d'Estat per al Deporte, en el senyor José Ramón Lete, que és una problemàtica que ell coneix bé, perquè ell també venia, doncs, de ser un secretari general, en aquest cas, de Galícia, i que té la voluntat, així se'm va expressar, doncs, de resoldre-ho, perquè és un tema que no podem resoldre des del Parlament de Catalunya, sinó que s'ha de resoldre, diguem, a nivell de l'Estat, i que confio, doncs, que en els propers mesos també trobi una solució. En aquest cas, des del govern, diguem, estarem amatents a que aquesta pugui, diguem, produir-se el més aviat possible, i sobretot que les inspeccions d'ofici no es reprenguin.
Perquè perillaria la subsistència de molts clubs esportius si això continues endavant, no?, en aquesta línia, o la solució seria convertir-los en societats esportives, aquests equips, o què?
Clar,
que també és una aventura, no?
Aquesta seria una solució que nosaltres no apostem. És a dir, nosaltres, diguem, el gran baluart i el gran valor que té l'esport català són els clubs. I són els clubs que es fan en els barris de la ciutat de Barcelona, que es fan en els barris de les capitals de comarca i que es fan en els pobles petits de qualsevol racó del país. Per tant, creiem que hem de preservar aquesta, diguem, aquest associacionisme esportiu, diguem, sense ànim de lucre, per entendre'ns, eh? Més que no pas tendir, doncs, cap a les societats, diguem, mercantils, esportives mercantils. Per tant, una aposta clara pel model català de clubs, però al costat, diguem, posar, diguem, un tractament fiscal, un tractament en aquest cas, doncs, de la cotització, doncs, que les petites quantitats que es puguin percebre per aquests voluntaris, doncs, tinguin un tractament fiscal favorable i que per tant no sigui un gravamen encara més costós a la feina que fan els propis clubs. Nosaltres apostem per la figura del pocket money, el diner de butxaca, és a dir, que tot allò que no superi el salari mínim interprofessional, doncs, que es pugui rebre i que tot això, doncs, tingui un tipus de cotització específic que gairebé ratlli, doncs, l'exempció completa. Aquesta és la proposta que hem fet a Madrid i esperem, doncs, que ben aviat tinguem algun tipus, jo diria, d'iniciativa per part del nou govern.
Hi haurà entesa, hi ha voluntat, diu que vostè, la proposta està presentada, vull dir, falta que hi hagi un pacte, un acord, és viable, serà aviat o com ho veu vostè això?
En l'àmbit de l'esport,
tal com estan les coses políticament parlant, tot queda molt més congelat, aviam.
L'àmbit de l'esport té una virtut, que és que posem l'esport per davant de la política, i per tant, diguem, el diàleg, diguem, en aquest cas no s'ha trencat mai, tampoc en aquest àmbit, en aquest assumpte, com deia abans, de seguida que a Madrid hi va haver, doncs, un nou secretari d'Estat per al Deporte, ens vàrem entrevistar i jo li vaig plantejar, doncs, amb tota la franquesa, un llistat de 12 qüestions que nosaltres no podem resoldre des de la part competencial catalana, sinó que ha de resoldre ell, i haig de dir, doncs, que he notat una receptivitat, com a mínim amb les formes, diguem, exquisita, de voluntat d'escoltar, voluntat de recollir, i a partir d'aquí, doncs, el que falta veure, i amb això també
com es concreta, no?
Falta veure com es concreten aquestes actuacions, que no estan pensades, diguem, en cap clau, si vostès volen, del conflicte Catalunya-Espanya, ni d'independència ni no independència, sinó de com ajudar, diguem, en un sector que Catalunya, com els deia abans, mou 18.000 clubs, que té 3 milions de practicants i que en aquests moments significa el 2,1% del producte interior brut català. Per tant,
aquesta problemàtica afecta només a Catalunya o a la resta de comunitats també hi ha... En fi, aquesta podríem dir...
Afecta tot l'Estat, però és a dir, la proporció que tenim a Catalunya de clubs esportius no té res a veure amb el que tenen
ni
altres comunitats.
Ni a Andalusia, ni a Madrid, ni...
Per tant, nosaltres la patim d'una forma molt més accentuada, perquè tenim molts més clubs. És a dir, l'esport a Catalunya percentualment és molt més potent, diguem, que el que ens correspondria per població, per entendre'ns.
Molt bé, obrim ja la resta de micròfons de la taula. Hi havia torns de paraula demanada, el Joan Maria i l'Aiva. Vinga, Joan Maria, endavant.
Sí, senyor Martí Figueres, bona tarda.
Bona tarda.
Gerard Figueres, no me li canvies el nom.
Gerard Martí Figueres, aquest
Gerard Martí Figueres.
Els pares em van posar Gerard Martí Figueres, però tothom em diu Gerard, però bueno.
Bueno, pues val, però
Martí és com nom.
No. És com si fos Josep Lluís, em dic Gerard Martí.
En tot cas li he dit com es diu.
Molt bé,
perfecte. A partir d'aquí,
Gerard Martí Figueres, pregunti com
era. Deixi'm que li pregunti per una cosa que des del punt de vista mediàtic ens ha preocupat últimament, no? Hem vist que Catalunya és un país en el qual hi ha unes magnífiques instal·lacions esportives, hi ha molts clubs esportius, hi ha molta gent federada i hi ha un gran esport de base. Però últimament aquest esport de base hem vist que a través dels mitjans de comunicació ha estat notícia per la violència que hi ha hagut en molts terrenys esportius. Els que de tant en tant visitem aquests terrenys esportius ens n'adonem de que hi ha molts esdeveniments que no surten als mitjans de comunicació perquè no s'arriba a les mans, però déu-n'hi-do l'agressivitat que, no pels nanos que participen en les competicions esportives, sinó pels familiars que els acompanyen. És a dir, jo he sigut testimoni directe d'una violència verbal inusitada en molts terrenys de joc. A la Secretaria General de l'Esport això els preocupa, i en el cas de que els preocupi, què creu que s'hauria d'arribar a fer perquè això quedés absolutament erradicat?
Ens preocupa i procurem actuar, tot i que no tenim les eines més potents amb les que voldríem actuar, no? I que afortunadament, diguem, totes les eines que avui, no, des de la tecnologia tenim al nostre abast, ens permeten que segurament que comportaments que ja passaven però que no es coneixien, que avui doncs siguin, que siguin coneguts, diguem, pel gran públic, no? I aquí doncs mira, jo crec que la recepta es diu educació, es diu més educació i es diu encara més educació, diguem, per entendre com s'han de comportar, diguem, els ciutadans en un camp esportiu. Jo aquí voldria aprofitar aquesta pregunta, diguem, per posar en valor dues iniciatives que hem impulsat en aquest cas des de la Secretaria General de l'Esport, que evidentment doncs no resoldran el tema d'una forma immediata, però que van en aquesta línia que jo deia de l'educació, de l'educació i de la més educació. Una és una iniciativa federativa, en aquest cas amb la Federació Catalana de Futbol. La Federació Catalana de Futbol és la federació més gran a Catalunya, hi han 150.000 llicències de futbol, que és una barbaritat, una barbaritat. I la Federació Catalana de Futbol té també, diguem, aquesta, jo diria, responsabilitat social, no? Nosaltres som els més grans, per tant, hem de ser pioners amb, a l'hora d'impulsar iniciatives que vagin en contra d'aquests comportaments, no? Que es produeixen en alguns camps esportius. I amb ells doncs estem impulsant una campanya que es diu Més que Esport, que és com donem eines als formadors perquè, diguem, més enllà d'ensenyar en els seus nanos a marcar gols i a guanyar, doncs els formin integralment com a persona. I aquesta formació integral passa també per com educar els pares. Per tant, una iniciativa en marxa per part de l'esport, en aquest cas federat, i en vull posar una altra, que és la de l'esport escolar, que està funcionant ja des de fa dos cursos i que té, diguem, un efecte directe cap al comportament dels pares. Com ho intentem aconseguir, això? Doncs en les lligues escolars, en aquest cas dels consells esportius de totes les comarques de Catalunya, no només es puntua o es valora el resultat del partit en funció dels gols o de les cistelles o dels punts, sinó que aquest resultat també s'hi afegeix la valoració de com es comporten els jugadors, la seva actitud respecte dels altres de l'equip contrari i com es comporta el públic, per tant com es comporten els pares. I pot passar que el resultat s'alteri si els pares pels seus propis fills i nanos els puntuen malament. Per tant, diguem allò, bueno, ojo, perquè, ull, perquè si no us comporteu com toca el vostre fill pot perdre el partit. Dit això, també hi ha la via de la sanció.
S'han donat casos de fer perdre un partit a un equip que els pares han tingut un comportament erroni? Jo no sé si vostè està al cas de tot el que passa, no? Però bueno, en fi...
No conec si
s'ha produït alguna... un cas concret, no?
Però sí que s'han produït, i així se'm consta, alteracions de resultats. És a dir, una victòria que podia ser per un avantatge doncs ha quedat més escurçada per qüestions aquestes.
Sí. Iva.
Parlàvem del tema de la violència, sobretot a l'esport de base, i abans dels conflictes que han produït aquestes inspeccions als clubs esportius. Hi ha un cert conflicte entre la Generalitat i el Govern per la llei de l'esport i per una intenció de professionalitzar els monitors, tots els responsables de l'esport de base, que no sé si és que a Catalunya és difícil d'aplicar per això que deia, perquè està molt basat en la pràctica de l'esport de base amb el voluntariat, però això ha generat un conflicte. Com preveuen resoldre aquest tema?
Amb diàleg també, i amb pedagogia. A Catalunya, diguem, tot i que tenim des de la recuperació de l'autogovern tenim competències exclusives en matèria d'esports, hi ha alguns assumptes d'alguna manera doncs, que transcendeixen la competència esportiva i que per tant doncs, requereixen que hi hagi aquest diàleg en aquest cas amb el govern de l'Estat. Nosaltres vam ser diguem pioners, no aquest govern sinó estic parlant de fa 3 o 4 governs enrere, en intentar fer un salt per ajudar a la professionalització de l'esport. Què vol dir ajudar a la professionalització de l'esport? Jo abans els deia, no? L'esport ocupa el 2% del nostre producte interior brut, per tant és un lloc clar de creació de llocs de treball i és un sector que ens pot ajudar també a sortir de la crisi. En el seu moment el Parlament el que va dir, escolta'm, més enllà doncs, dels voluntaris i de la gent que altruïstament ajuda, també estem formant, per exemple, en totes les facultats que fan el grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, estem formant molts professionals i aquests, doncs, moltes vegades necessitem veure com els encaixem, com els normalitzem d'alguna manera des d'un punt de vista professional. Per tant, es va fer una llei de professions a l'esport en el que diu quines professions hi han en funció de la formació, en funció de les responsabilitats. Aquesta llei es va posar en marxa i aquesta llei, que va ser pionera, diguem, en el conjunt de l'Estat, nosaltres fa 2-3 anys la vàrem modificar perquè doncs, després d'aplicar-la vam veure que hi havia algunes mancances a nivell tècnic i quan vàrem aprovar aquesta modificació el tribunal, bueno, el govern de l'Estat ens la va portar al Tribunal Constitucional i ara doncs, fa que aquesta llei estigui en part suspesa. És un dels punts que jo vaig parlar amb el secretari d'Estat per al Deporte perquè doncs, ells s'ho poguessin revisar i consideressin diguem, la retirada d'aquest recurs en el Tribunal Constitucional. Perquè, insisteixo, tampoc és una qüestió que nosaltres haguem plantejat en termes d'independència o no independència. És una qüestió per ajudar que la gent que es dedica professionalment al món de l'esport ho pugui fer amb totes les garanties com en qualsevol altre sector professional.
Ves que parla vostè molt amb el seu homòleg de Madrid, molt sí. Més que el senyor Puigdemont i el senyor Rajoy has parlat.
Això no ho sé.
No,
jo hi parlo molt. Això vaig, sí que vaig dir.
Com s'ho fa? Amb ganes de trobar punts d'encontre, no?
Sí, home, la meva obligació és resoldre els problemes del món de l'esport a Catalunya i si resolent els problemes del món de l'esport a Catalunya també resol problemes del món de l'esport al conjunt de l'Estat, doncs
aviam si els presidents de Catalunya i de la Moncloa es posen d'acord i xerren com xerra vostè i el senyor Lete, Leandro, vinga, endavant.
Sí, aviat, el mes de juliol celebrarem el 25 aniversari dels Jocs Olímpics de Barcelona. Vostè creu que els que van ser batejats com els millors Jocs Olímpics de la història tindran un 25 aniversari a la seva alçada, el 25 aniversari que es mereix? I una segona qüestió, quines opcions té Barcelona de tornar a ser una capital olímpica, ja sigui d'esports d'hivern o l'altre tipus d'olimpiades d'estiu?
Molt important i m'agrada molt parlar sobre aquest assumpte que haig de dir que m'apassiona. Fixeu-vos que si seguiu una mica l'actualitat, diguem, olímpica internacional, un dels problemes, diguem, que ha d'afrontar amb major, jo diria, intensitat el Comitè Olímpic Internacional és tota la qüestió del llegat, de quin llegat deixen els Jocs Olímpics en les ciutats i en els països que els han celebrat, no? I precisament fa una setmana i mitja, doncs a Barcelona, amb motiu d'aquest 25è aniversari dels Jocs Olímpics de l'any 92, vam acollir una reunió del Comitè Olímpic Internacional, en aquest cas de la Comissió de la Solidaritat Olímpica, que és la comissió més important que té el CIO, el Comitè Olímpic Internacional. I què subratlla tothom dels Jocs de Barcelona? El llegat, i a més nosaltres hi posem dos tipus de llegats, el tangible, és a dir, totes les infraestructures olímpiques de Barcelona i de les 15 subseus de Catalunya, avui són infraestructures que estan en ple funcionament. És a dir, que hi ha activitat esportiva, cultural, lúdica, però diguem, les imatges aquelles d'espais abandonats plens de matolls no s'han produït aquí, perquè diguem, les instal·lacions esportives estan en ple funcionament. Però per què? I aquest és el segon llegat, que a vegades és més intangible, perquè els jocs van canviar la dinàmica de la ciutat i la dinàmica del país pel que fa a la pràctica esportiva. És a dir, avui que tinguem tots aquests milers de clubs que jo abans els deia, que hi hagi més de 3 milions de practicants habituals esportius a Catalunya, que gairebé un 70% de la gent faci activitat física. Això vol dir que els jocs no només van servir per construir les rondes i per obrir Barcelona al mar i per construir es va evidenciar i que va anar molt bé, sinó perquè incorporéssim l'esport i la pràctica esportiva, diguem, com una cosa en el nostre dia a dia. I aquest és el gran valor que té Barcelona. Això és precisament el que estem intentant subratllar des de la Generalitat, des de l'Ajuntament de Barcelona, des de les diputacions, des del món esportiu, en aquesta commemoració. Una commemoració que intentem organitzar amb aquell mateix esperit que va fer 25 anys, és a dir, treballant, diguem, colze a colze, les administracions amb el món esportiu, i, diguem, per reconèixer una feina que es va fer, però sobretot per ensenyar-la als més joves. En alguns dels jocs els tenim encara molt presents, però la gent més jove a les escoles ni tan sols saben que hi van haver Jocs Olímpics a Barcelona. I per tant els hem d'explicar que si avui estan en un país tan esportiu com el nostre és gràcies en bona part allò.
Els Jocs d'hivern, li preguntava a Leandro, és important, no? És una cosa que es va vendre molt bum, 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 i al final...
I ara passem què? Una opció, no?
Bueno,
hi ha opcions o no?
Jo crec que n'hi ha.
Però
a llarg termini. Aquí s'ha produït una bona notícia, que és que quan hi va haver el canvi de govern a l'Ajuntament de la ciutat, ja farà aviat 2 anys, diguem, la primera, diguem, reacció o comunicació pública que va tenir en aquest cas el govern presidit per l'alcaldessa Colau va ser que de Jocs d'hivern no en volien sentir ni a parlar. Després d'aquella primera reacció, jo diria que el món esportiu i institucional van dir, home, no tanquin la porta abans de no conèixer l'assumpte, estudiïn-se'l, i si de cas després ja mirar si tanquem la porta o no, no? Ells durant un any han estat durant a terme una comissió en la que hi ha participat i comparegut molta gent des del món esportiu, olímpic, gent del Pirineu, etc. I les conclusions presentades fa un mes són molt clares. Van dir, escolteu, rectifiquem, no hi ha un, no tanquem la porta. És evident que hem de tancar la porta, això sí, als jocs del 2026, perquè la candidatura s'hauria de presentar en molts pocs mesos i no la faríem en prou condicions. Diu, però a més, diu, passem el testimoni a la Generalitat de Catalunya, perquè aquest és un projecte molt important per la ciutat de Barcelona, però és un projecte de país. És el gran projecte per acostar Barcelona al Pirineu. Per tant, Generalitat, ens sembla que heu d'agafar el testimoni de preparar aquesta possible candidatura. Nosaltres, jo mateix, diguem, vam recollir el testimoni amb molta, jo diria fins i tot amb molt entusiasme, perquè és un projecte que pot donar molt de sí. I el proper dia 12 de maig, per tant d'aquí poques setmanes, tornem a reunir, diguem, la comissió, sobretot els ajuntaments del Pirineu, l'Ajuntament de Barcelona, les diputacions i el món esportiu, amb un encàrrec molt senzill, molt concret, que no ha de costar, diguem, que ha de costar molt pocs diners, en aquest cas els pressupostos públics, que és l'elaboració d'un estudi d'oportunitat. Quan una ciutat decideix presentar-se a una candidatura, abans té un estudi d'oportunitat, és a dir, econòmicament ens ho podem permetre, esportivament estem preparats, climatològicament això pot ser possible. Si aquest estudi diu que això és possible, llavors buscarem el consens polític i ciutadà per tirar endavant la candidatura. I si l'estudi diu que això no és viable, doncs guaita. Per què no? Podem tornar a valorar, ens organitzem jocs d'estiu.
Qui farà aquest estudi? Qui encarregareu aquest estudi?
Aquest estudi l'encarregarem, en aquest cas, a la Federació Catalana d'Esports d'Hivern. Per què? Doncs perquè ens sembla que és des del punt de vista esportiu qui ha de pivotar, diguem, el que es podia entendre com una oficina olímpica. I, evidentment, no l'encarregarà ni el redactarà estrictament la Federació Catalana d'Esports d'Hivern, sinó que ells s'acompanyaran, doncs, a tots els professionals que calguin en cada àmbit, no? És a dir, quan s'hagi de mirar, doncs, tota la qüestió climatològica, doncs, evidentment, aquí haurà de col·laborar l'Institut Català de Meteorologia, etcètera, etcètera. Quan hàgim de parlar de temes d'infraestructures, doncs, evidentment, aquí haurem d'haver el Departament de Territori de la Generalitat, els alcaldes, principalment, també, del Pirineu, no? Ara, fer un estudi ben fet i que sigui molt clar. És sostenible, és oportú, no és sostenible, no és oportú.
És viable.
I vaig a dir que és una gran oportunitat. Jo que sóc una persona de la costa, però que es coneix molt bé, doncs, tot el Pirineu català, crec que és la gran assignatura pendent, connectar amb la mateixa, diguem, nivell d'infraestructures, de vies i d'oportunitats, diguem, al Pirineu, que el que tenim a la gran ciutat, per entendre'ns. I crec que és un exercici que val molt la pena, només pel fet aquest de veure, doncs, o d'imaginar que és l'esport que una vegada ens va permetre transformar Barcelona, que ens pot permetre transformar el país.
Molt bé, esteu escoltant el Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, de Lila Arassa, Ivan Guera, Leandro Lamor, el convidat d'avui, el senyor Gerard Figueres, que és el secretari general de l'esport, sobre el tema de l'aniversari dels Jocs del 92. Algun reconeixement especial a la figura de Joan Antoni Samaranch, senyor Figueres, hi haurà? Ho dic perquè tothom té molt clar, claríssim, que sense el senyor Samaranch, sense la figura de Samaranch, els jocs no haguessin estat possibles.
Doncs hi haurà.
Una figura que ha estat molt controvertida en els últims temps, sobretot per part de l'Ajuntament de Barcelona, que li han fet de tot al senyor Samaranch, almenys a la seva figura.
Jo haig de dir que com a secretari general de l'esport de la Generalitat tinc molt clar què va fer esportivament el senyor Samaranch, diguem, per la ciutat i pel país, i per tant que, diguem, tot reconeixement que des d'aquest punt de vista se li pugui fer, diguem, és poc. Haig de dir que en aquesta, diguem, reunió que es va celebrar a Barcelona ja fa un parell de setmanes de la Comissió de Solidaritat Olímpica, en la recepció que va oferir el president Puigdemont en els membres de la comissió, entre els quals hi havia, doncs, el xeic de Kuwait o el gran duc de Luxemburg, doncs, perquè el món de l'olimpisme és un món que està també molt vinculat en aquest cas en el món polític i de caps d'estat, el mateix president Puigdemont va fer un reconeixement a la figura de Samaranch i de la importància de la determinació que hi va haver, diguem, per part de Joan Antoni Samaranch en l'adjudicació dels jocs i en tota la transformació que encara avui estem visquent, no? Més enllà d'això, diguem, hem previst, jo diria, diverses dates en el calendari, i el mateix 25 de juliol, que és la data en la que farà 25 anys justos que van començar els Jocs de Barcelona, hi haurà un gran acte popular en el que reconeixeran els esportistes, en el que reconeixeran els voluntaris, en el que reconeixeran totes les empreses i tot el comitè organitzador que van fer possible crear uns jocs dels quals avui encara es parla organitzativament, i en el que reconeixerà també la figura de Joan Antoni Samaranch. Vull posar sobre la taula que més enllà de la figura del president Samaranch, i d'aquest 25è aniversari dels Jocs, també enguany celebrem el 30 aniversari d'una infraestructura que tenim al país gràcies als Jocs, i que això no potser no tindríem, que és el Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès.
Car.
30 anys del CAR, que també celebrem enguany,
que és una referència, eh?
I que serveixen doncs, perquè quan veiem per exemple la Mireia Belmonte doncs, aixecant la medalla d'or en un podi d'unes olimpíades o tants i tants altres esportistes olímpics i paralímpics, doncs aquesta és una instal·lació i els professionals que hi treballen doncs, que tenen molt a dir.
Molt bé, Daniel, et toca el torn, vinga.
Sí, no, a mi m'agradaria enllaçar una mica amb això el canvi que va significar les Olimpiades per Barcelona, que tots ho tenim molt clar i a més ho acaba d'exposar, reivindicar i recordar, no? Però salvant distàncies i sapient dimensions de ciutats i dimensions dels propis jocs, es plantejaria un fet primer els de Tarragona, els jocs del Mediterrà, què podran significar per Tarragona i el seu entorn aquests jocs de transformació en tots aspectes, esportius però també inclús urbanístics, d'infraestructures, etc. I si em permet, sé que és molt més petit, i però potser perquè ho conec, perquè surt d'allà, hi ha uns jocs previstos a Tortosa,
certo.
Uns jocs més petits encara que els mediterranis, per entendre's, són com a tres nivells, però què significaran per cadascú d'aquests jocs o simplement seran uns esdeveniments que passat ja ningú se'n recordarà?
Doncs miri, començo per Tortosa, que a més és una ciutat que m'estimo molt, i que em permet, diguem, entroncar aquests jocs que celebraran en aquest cas el 2019 a Tortosa. No, el Tarragona el 2018, i ara Tortosa m'estic...
2019.
Ah, ja ho he dit bé, això, veu? Què són aquests jocs? Doncs em permeten entroncar una mica amb el discurs que estem intentant també impulsar a nivell esportiu. És a dir, tradicionalment, quan hem parlat d'esports, s'entenia l'esport de competició, no? Els millors, medalles olímpiques, campionats del món, campions d'Europa, i el món avança cap a la tendència que, escolta'm, que l'esport de competició segueix sent tan o més important que com sempre, però que hem d'obrir una mica les mires, i que avui hem de parlar d'esport i d'activitat física, perquè hem d'aspirar a que tinguem, diguem, no només aquests 3 milions d'esportistes habituals, sinó que a Catalunya hem d'aspirar que tinguem 7 milions i mig de ciutadans actius que incorporin l'activitat física com un hàbit diari, com dinem, com sopem, com ens dutxem al matí, doncs que cada dia hem de trobar 30 minuts per caminar, per passejar, per sortir a córrer una estona, per ser actius, no? Per què enllaço això amb Tortosa? Doncs perquè a Tortosa s'han adjudicat els Jocs Mundials Populars. Què vol dir això? Doncs d'esport per a tothom, és a dir, que seran uns jocs mundials que portaran en aquest cas a Tortosa i a les Terres de l'Ebre doncs 10.000 persones de tot el món que vindran a fer esport, a passar-s'ho bé, però que a part de fer esport i de passar-s'ho bé fent esport, doncs també tindran un coneixement, diguem, cultural, gastronòmic, comercial del territori, no? D'alguna manera, diguem, són uns jocs populars en els que estem en aquesta taula podríem decidir que fem un equip de, no sé, de futbol, per què no, i que ens hi apuntem i que sabem que estarem una setmana a Tortosa i que farem esport i a més farem turisme, no? Per tant, una injecció, diguem, econòmica pel territori amb aquest punt de vista de fer salut, no? Per tant, una bona oportunitat, la primera vegada que s'organitza a Catalunya i per tant a veure com tot això funciona. Un segon element, i perdoneu que m'allargui, el tema aquest dels Jocs de Mediterranis, doncs una transformació per Tarragona i pel Camp de Tarragona, perquè també hi ha doncs, l'encert d'haver escollit diverses subseus que veuran doncs, com instal·lacions esportives que ja disposen seran modernitzades en ocasió d'aquests jocs, no? I per tant un llegat positiu. Què anem d'esperar dels Jocs Mediterranis? Doncs evidentment, els Jocs Mediterranis tothom sap que no són uns Jocs Olímpics i tenen una dimensió doncs, més petita, més reduïda, si vostès volen, però tenen una capacitat de transformació també important en aquest doble sentit que deia. Un, com fomentem l'esport en la ciutat de Tarragona i en els municipis de la demarcació, però dos, també aquest llegat visible. Si tenen ocasió, els convido també als oients a que facin una passejada pel que és l'anella olímpica de Tarragona, vegin com les obres estan començant a créixer i com quedarà aquella zona, diguem, d'aquí 2-3 anys, quan estigui allò ja després dels jocs i tota la zona estigui remodelada i oberta, diguem, a la ciutadania. Carai, allò serà un pulmó verd i esportiu per la ciutat, que a més amb un enclavament estratègic amb el port, amb l'aeroport, amb l'autopista, amb tota la zona de Port Aventura, vaja, jo crec que reforçarà molt el paper estratègic de Tarragona i de la seva ciutat. Una anella olímpica que està creixent, que malauradament, diguem, ha sigut objecte doncs, d'enredar-hi aquests jocs, aquí ja em permetran, però vull treure pit tots els compromisos de la Generalitat amb la construcció, en aquest cas del Palau d'Esports de Tarragona i del Pavelló Sant Jordi, doncs s'han mantingut fil per randa, tots els recursos, que són molts, gairebé 1.000 milions d'euros doncs, que hi destinem en infraestructura, s'han complert i les infraestructures de la Generalitat estaran a punt com si els jocs haguessin de ser el 17, malauradament seran el 18, però també vull, així com trec pit de lo meu, també vull doncs reconèixer que amb el nou secretari d'Estado, m'hi torno a referir, ja veu que amb el senyor Lete parlem molt, doncs vaja, aquesta setmana vinent doncs el govern de l'Estat signarà l'aportació dels recursos que li pertoquen
dimarts.
I que per tant doncs, suposo que això permetrà continuar amb la part de les obres que feien falta i que per tant el 2018 hem de treballar perquè tinguem els millors jocs mediterranis de la història.
El que passa que amb la Malcor arriben en un moment molt complicat, no? Ho dic perquè aconseguir els millors jocs mediterranis de la història quan hi ha la problemàtica que hi ha en molts països de la Mediterrània, que no sé si podran portar a Tarragona el potencial que podrien en circumstàncies normals com Egipte, en el que hi ha hagut problemes de terrorisme, com Turquia, en què cada quatre dies passen coses, com Síria, clar, serà molt complicat que aquests jocs de la Mediterrània de Tarragona doncs tinguin la brillantor que tindrien en circumstàncies més normals, no? Que els països que hi participen no tinguessin els problemes interns que tenen a hores d'ara.
Heus aquí on intervé el paper transformador de l'esport, l'esport i aquests jocs el que tindran és la capacitat de fer que països doncs, que a nivell de relació política o institucional doncs, no només es donen l'esquena sinó que en alguns casos van més enllà de les dues ribes del Mediterrani, que gràcies a un esdeveniment esportiu diguem puguin competir esportivament sobre un terreny de joc, per tant crec que hem de posar en el valor que en un moment tan complicat com el que tu et referies doncs Catalunya, Tarragona, serà en aquest cas doncs, l'escenari que podrà enviar un missatge de pau, un missatge de possible reconciliació en el món i a més a través d'una cosa tan maca com l'esport. Crec que hem de saber jugar molt bé aquesta carta i explicar doncs, que la ciutat i el conjunt del país doncs, són capaços, com ho han fet en el passat, de, no, de diguem, somratllar més, de tornar a fer que aquests països de les ribes del Mediterrani, que estan malauradament en situacions complicades, a través de l'esport es mirin. I a més, per què no dir-ho, aquests jocs també ens permetran d'alguna manera trobar espais de diàleg amb qüestions no estrictament de la Mediterrània sinó doncs, fins i tot d'àmbit europeu que doncs, a nivell polític tampoc es donen. Pensin una cosa, per exemple, en el cas de Kosovo, que és un país que encara no està reconegut diguem per tots els països, pensin que Kosovo,
sobretot per Espanya,
bueno,
ja ho dic, entre d'altres,
entre d'altres. El que no ha sigut possible en la política ha sigut possible en l'esport. És a dir, el Kosovo té un comitè olímpic que avui és reconegut pel Comitè Olímpic Internacional i que va ser reconegut amb els vots a favor del Comitè Olímpic Rus i del Comitè Olímpic Espanyol. Per tant, l'esport, abans jo li deia, no? Hosti, a Madrid parlen molt vostès, és que quan poses l'esport per davant, això dona.
Trenca barreres.
Per tant, aquest mateix trencament de barreres que s'ha produït, en aquest cas poso el cas de Kosovo, que és el que m'ha vingut diguem, com a més recent, també per evidenciar que tenim una gran oportunitat per des dels Jocs Mediterranis de Tarragona enviar un missatge positiu de pau a tota la riba mediterrània.
Iba. A banda de tots els conflictes polítics que hi ha sobre tota la ribera sud del Mediterrani, els Jocs de Tarragona han hagut de patir un endarreriment d'un any per manca de compromís institucional. Quines garanties podem donar sobretot als veïns de Tarragona que això ja s'ha acabat i que el compromís ara hi és de veritat?
Compromís institucional que ha mancat en alguns casos i que ha sigut infranquejable en d'altres, i aquí vull parlar per part de la Generalitat, per part de l'Ajuntament de Tarragona i per part de les diputacions de Tarragona i de Barcelona. Diguem, els compromisos institucionals i econòmics que es van agafar fa 2, 3, 4 anys s'han anat complint i executant fil per randa. I per tant, totes les obres i totes les no obres, per entendre's, totes les qüestions que s'han de desenvolupar en matèria de seguretat ciutadana, en matèria de transports, en matèria, per exemple, de controls sanitaris, d'antidopatge, etc. Tot això, per part, haig de dir, per la part catalana, en tots els nivells institucionals, s'ha anat complint fil per randa.
Vol dir que,
qui ha fallat és l'Estat.
Ha fallat l'Estat clarament.
Però sí. Vol dir que les institucions catalanes, més enllà de l'Ajuntament de Tarragona, a mi aquests anys m'ha donat la sensació de que l'Ajuntament de Tarragona estava molt sol.
pregunti'ls amb ells, però haig de dir que, haig de dir que i això ho dic amb tota franquesa, perquè és que els fets em remeto a la Generalitat, a les Diputacions i als altres ajuntaments del camp, els han tingut al costat en tot moment. I a més, sense, per entendre's, aixecar el dit més del compte, escolta, es van arribar uns compromisos i això s'ha anat executant, amb totes les dificultats. Pensis, per exemple, la Secretaria General de l'Esport tenim un pressupost d'aproximadament uns 60 milions d'euros, que és molt poqueta cosa per haver d'ajudar a tant sector esportiu. N'invertirem gairebé 20 entre el Palau d'Esports de l'Anella Olímpica i el Pavelló Sant Jordi. Vostè sap el que és trobar en els moments de crisi que portem 20 milions d'euros per un pressupost tan petit com el que tinc, diguem, la responsabilitat de gestionar, però els hem trobat, i els ha trobat la Diputació i els ha trobat els ajuntaments. És veritat que doncs, ha sigut perquè el govern de l'Estat no els trobava o no els sabia trobar, no sé, ja m'ho farà dir vostè això, ja ho dirà vostè, doncs que s'han hagut d'endarrerir. Vaig a dir, aquest compromís institucional, afortunadament, i jo ho celebro, i no em sap gens de greu reconèixer, o al contrari, aquesta setmana es traslladarà a un acte públic en el que, en aquest cas, doncs, per part del govern de l'Estat, s'evidenciarà doncs, una aportació de recursos vinculats, en aquest cas, a l'aprovació dels pressupostos en el si del Congrés dels Diputats, però que vaja, que refermen, diguem, aquest compromís institucional, ara sí, complert, i que jo diria, d'això ja no caldrà que en parlem més. Ara ens haurem de concentrar en que les obres s'acabin a temps i que els jocs surtin el millor possible.
Leandro.
Sí, parlàvem abans de l'èxit, no? de l'esport popular, i parlo concretament d'un esport que en els darrers anys, coincidint amb la crisi, ha crescut molt, que és el tema del running, les curses de muntanya. En aquest sentit, és sostenible el ritme de curses que hi ha convocades cada cap de setmana amb un impacte sobre el territori, no? Això hi ha alguna manera, ha arribat un punt en el que s'ha de regular d'alguna manera, se li ha de posar límit, frens, per tal de que no hi hagi un impacte real sobre el territori, no, en aquestes curses.
A mi no em fa patir, i al contrari, diguem, em fa estar content veure que hi ha diversos esports que malgrat la crisi, o que potser a causa de la crisi han explosionat i han tingut un nivell de creixement brutals. Parles del running, també suposo que tots teniu al cap el nombre de pistes de pàdel que estem veient per tot Catalunya
com bolets,
I vaja, jo diria que cada casa tothom ja té cada setmana el dia d'anar a jugar. Bueno, això és diguem, el tema del ciclisme. Crec que és excel·lent des d'un punt de vista esportiu, jo estic molt molt content, i a més perquè això passa, diguem, des d'un punt de vista de competició, però sobretot des d'un punt de vista de la pràctica lliure també, no? És que la gent, escolta, té la necessitat de calçar-se unes sabatilles esportives, sortir a córrer i estar millor i estarà més feliç, i per tant genera economia perquè vol dir que les botigues venen, perfecte, no? Què em fa estar tranquil des d'un punt de vista de que estem també conquerint el territori, no? I ara que s'acosta ja la primavera, que diguem la millor pista esportiva que tenim a Catalunya són els nostres passejos marítims, són les nostres muntanyes, són els nostres, no, entorns naturals, doncs què em fa estar tranquil? Que encara que hi sortim molt, la gent de l'esport és molt respectuosa, i en tot cas, si veiem que algú no té cura d'alguna cosa, doncs ja prendrem les mesures que toquin. Però crec que està molt bé, que està molt bé, i que a més això ens ajuda també a posicionar-nos com a país, és a dir, no només perquè tenim grans campions esportius en l'àmbit de les curses de muntanya, sinó perquè la gent veu que la nostra manera d'entendre el món també passa per aquesta actitud, per aquest estil de vida, jo diria, saludable i actiu, no? Nosaltres hem sigut un dels principals receptadors de la dieta mediterrània, no? I d'aquest consum doncs, positiu de productes de proximitat, de quilòmetre zero, no? Naturals. Jo diria que l'activitat física, l'esport, han de ser per nosaltres aquest quart ingredient de la dieta mediterrània, no? I per tant, doncs, que al costat d'alimentar-nos tan bé com podem, i amb això som els millors i tot el món doncs, ens reconeixen, també ens han de reconèixer perquè a part d'alimentar-nos bé i sanament tenim un estil de vida saludable.
Escolti, vostè parlava abans de que l'esport sempre passa, o moltes vegades passa, per davant de la política, no? I ens posava com, per exemple, la bona entesa que hi ha amb el seu homòleg de Madrid, el senyor Lete. Parlava també del tema de Kosovo, que esportivament és reconegut internacionalment. Vostè va comentar després dels Jocs de Rio, si no m'equivoco, que l'olimpisme català s'hauria de començar a preparar ja de cara als Jocs Olímpics de Tòquio, que és l'any 2026, si no m'equivoco, no? Estan en ello, com diuen en castellà, o es fem volar coloms, això, aviam.
L'any 2020, no?
Sí. 2020, no?
16-20.
2020.
Tòquio, 2020. Sí, a veure, jo no tampoc... serà cap novetat per ningú. Jo soc secretari general de l'esport d'un govern que ha estat escollit doncs, i que té un mandat de deixar les estructures a punt en tots els àmbits. Per tant, la meva feina passa perquè, diguem, l'esport a Catalunya creixi tant com sigui possible i amb qualitat, però també passa doncs, per deixar les coses a punt en el cas de que hi hagi una votació, en el cas de que hi hagi un referèndum i que aquest referèndum faci que Catalunya esdevingui un nou estat. Què vol dir deixar les coses a punt en l'àmbit de l'esport? Doncs mireu, des del punt de vista públic, gairebé tot, diguem, el que s'ha de tenir ja ho tenim, perquè com els deia abans, des de fa 40 anys que Catalunya té competències exclusives en matèria d'esports i que gràcies als jocs doncs, tenim uns bons programes d'esport escolar, tenim uns bons centres de formació d'esportistes, tenim un dels millors centres del món en formació d'esportistes d'alt rendiment, com és el CAR, i tota la part pública gairebé està a punt. Ara, de la part associativa i privada, perquè l'esport és sobretot també una qüestió, diguem, de l'àmbit privat, doncs el que hi ha dos elements, no? Un, el reconeixement per part de les federacions catalanes per les seves homòlogues internacionals. Aquest és un factor que no es donarà de forma generalitzada si abans no hi ha un reconeixement doncs, polític. I dos, el Comitè Olímpic de Catalunya. Per tant, la meva feina, per entendre'ns, és també incentivar que des de l'àmbit privat prenguin consciència que pot passar. És a dir, que si es vota i si el resultat és crear un nou estat, doncs ells tindran una feina a fer. Per tant, com més aplanat estigui el camí, millor. Insisteixo, és una qüestió que toca des de l'àmbit privat. Mentrestant, com deia abans, nosaltres, diguem, el Comitè Olímpic, sota el qual els esportistes catalans que es preparen al CAR de Sant Cugat o en els seus clubs i han anat a Rio de Janeiro, o els que aniran, diguem, a Tòquio, si a Tòquio Catalunya no és encara un país independent, és el Comitè Olímpic Espanyol, amb el que hi ha una excel·lent relació i amb el que la col·laboració entre el govern de la Generalitat, les federacions catalanes i les federacions espanyoles amb el Comitè Olímpic Espanyol és excel·lent, perquè diguem l'interès que tenim és que els esportistes tinguin les millors eines i el millor clima per poder donar el millor de si mateixos. Per tant, ja sé que és complicat i a vegades quan ho explico sobretot a Madrid la gent diu, bueno, però això no deu ser fàcil conjuminar, no? Estar bé amb tothom i al mateix temps dir clarament que s'han de tenir les coses a punt. Bueno, aquesta és la meva feina, intento portar-la també com puc.
Iva i Daliel, vinga.
Voldria que parlem del procés independentista. Vostè hi va participar en un acte de govern on tots els directors i secretaris generals estaven cridats de la mateixa manera que els consellers a signar un manifest pel referèndum. Com valora el fet que tant el govern com el sotogovern hagin de signar aquest manifest d'una responsabilitat que en teoria hauria de ser dels caps de govern, és a dir, del president i el vicepresident?
Doncs miri, ho van fer. A més crec que va ser un acte lluït. Jo no recordava una qüestió, diguem, similar. Com a mínim, jo diria que la posada en escena, la imatge, va ser molt lluïda i crec que doncs, la percepció que se n'ha tingut a casa i que se n'ha tingut, diguem, a nivell internacional, doncs, transmetrà una mica el que es volia, no? És dir, bueno, és refermar el compromís del govern i, per tant, doncs, de tot el que vol dir el govern, president, vicepresident, consellers i els alts càrrecs, dels quals doncs, jo tinc l'honor de poder-ne formar part, doncs, amb la convocatòria d'aquest referèndum. Per què? Doncs perquè, en el fons, no deixa de ser doncs, el mandat pel qual els ciutadans van escollir un Parlament que després ha creat un govern, no? Que és, escolta'm, volem donar la veu al poble. Si tan cansa, per entendre'ns, no? Algú està tan cansat de la qüestió catalana, si em permeten que ho digui, diguem, col·loquialment, per resoldre-la hem de comptar quanta gent vol i quanta gent no vol.
El que passa és que aquest acte sembla que sigui un acte per diluir les responsabilitats més que per refermar.
Bueno, jo crec que és un acte per demostrar que tot el govern hi està implicat i que per tant no es tracta tant de quina conselleria o de quin departament, sinó que era una manera de visualitzar que tots els alts càrrecs que estem en aquests moments en responsabilitats amb el govern de la Generalitat, doncs que estem implicats en la convocatòria d'aquesta consulta. Diguem, jo hi vaig poder ser, per mi va ser doncs, un dia singular, un dia especial, haig de dir que actes d'aquests doncs, no en recordava i veurem en els propers mesos com tot plegat avança.
5 minuts i hem de tancar el conversa d'aquest dissabte, Daniel, i alguna pregunta més. Vinga, m'esperit de síntesis.
Tanta síntesi, ho enllaçaré, però volia preguntar una altra cosa, però llançarem això. Creu que d'aquests que han signat potser algun voldria ser la línia del senyor Bonveí, en el sentit que potser hi ha que pensar en un candidat autonomista i també tindre'l preparat en tot cas per el que pugui passar?
No ho sé,
perquè el mateix votar parteix una mica abans de votar i dona per principi que el vot serà favorable. Imagina que es voti i que no sigui favorable, vol dir que pot ser la debacle, no?
Bueno, però l'important és poder comptar. Jo sempre dic que per solucionar les coses la millor manera és saber comptar vots, quants vots hi ha en cada cistella, i això fins ara és el que no s'ha pogut produir. Estant també amb el que diu vostè del meu company de partit, d'en David Bonveí, Doncs bueno, jo crec que tal i com jo des d'un punt de vista esportiu estic preparant les coses per si es produeix, diguem, una circumstància, però també per si no es produeix, doncs crec que des d'un punt de vista de, no, del futur curt i a mig termini del país, també polític, hem de tenir previst tots els escenaris. Per què treballem alguns? Home, doncs perquè, primer, perquè es pugui votar, i si un cop sapiguem que realment la gent podrà votar amb totes les garanties democràtiques, doncs nosaltres llavors treballarem perquè, diguem, la resposta en aquest cas guanyadora sigui la del constituir un nou estat, Ara, si es vota però la resposta doncs és la de continuar en l'estatu quo actual, doncs el que haurem de fer els demòcrates és acceptar-ho amb la mateixa naturalitat amb la que caldria acceptar doncs un altre posicionament, i per tant afrontar la realitat en l'escenari que es produeixi i escolti'm, i tirar endavant el país, que és l'important.
Minut i mig i tanquem el programa, Leandro.
Pregunta fàcil. Sembla ser que
sí o no?
Aquest any se celebrarà canviant completament de tema, el 90 aniversari del naixement de Kubala, no? S'està preparant un acte en el que he llegit que estàs molt implicat en la celebració. Exactament en què consistirà aquest reconeixement?
Doncs en un reconeixement que estem impulsant conjuntament amb el Consolat d'Hongria a Barcelona. Ells tenen ganes doncs de vincular els dos països, en aquest cas a través d'una figura tan universal com va ser Kubala, i estem preparant un acte, jo diria, molt no sé si dir íntim, però molt cuidat, que servirà, diguem, amb aquell mateix esperit amb el que celebrem els 25 anys dels Jocs Olímpics, per reconèixer el passat, però sobretot per donar a conèixer avui a les generacions més joves qui va ser Ladislau Kubala i quin paper pot tenir per avui i pel demà.
Quan serà aquest acte?
El 9 de maig. 8-9 de maig.
Està a tocar, pràcticament.
No, una pregunta molt curta pel secretari general de l'esport. Ser secretari general de l'esport a Catalunya, havent-hi una entitat com el Barça, és un avantatge o un problema? I dic això perquè el Barça és una gran entitat de gran projecció exterior, però hi ha molts clubs de Catalunya que diuen que el Barça els ofusca. La seva feina, li complica la seva feina al Barça o no?
És una sort.
Doncs amb aquesta contundència, pregunta llarga, resposta contundent i clara, hem de posar el punt i final a la conversa d'aquest dissabte. Senyor Gerard Figueres, secretari general de l'Esport, gràcies, bona tarda i moltíssima sort. Gràcies també a l'Ivan Guera, a Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera, Daniel Grassa. Tornem dissabte que ve, converses, cadena COPE, Catalunya, Andorra. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.